i socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
El terrorisme neix de l'odi. Es basa en el menyspreu de la vida de l'home i és un autèntic crim contra la humanitat.
Joan Pau II.
Era tu nada.
i ho estem.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del David García avui a la producció i del Pol Brugaroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El referèndum a Catalunya és una qüestió central dins l'actual conflicte polític liderat pels governs català i espanyol, però en què hi ha molta gent implicada. Avui ens preguntem si es pot exaurir, com alguns encara esperen, la via del referèndum pactat en la línia del que també proclama el president Carles Puigdemont. Les claus d'un diàleg necessari en un moment de tensions plenes de riscos i incerteses intentarem veure també quines són. Com a alternativa al que molts qualifiquen de xoc de trens, cal que surtin líders, encara que no siguin els principals caps visibles dels governs, capaços de reconduir el diàleg per un possible acord. Quin pot ser aquest acord? Això ens preguntem avui, en un dia en què també volem recordar la figura de Carme Chacón, que ens deixava ahir, la històrica dirigent socialista amb només 46 anys, víctima d'una patologia del cor. A la nostra taula ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel el periodista Lluís Foix. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres el diputat d'Esquerra Republicana al Congrés i membre de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Capdevila. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Avui no me n'oblido, de la Lliga Espiritual.
Avui no, l'apostila.
I també tenim amb nosaltres el militant de Reagrupament i del PDeCAT i president de la Federació Catalana de Rugbi, Ignasi Planes. Ja ens ha acompanyat altres vegades. Bona tarda, senyor Planes.
Moltes gràcies, bona tarda.
Ens acompanya uns minuts per començar el nostre col·loqui Roberto Labandera, exportaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya i, evidentment, militant del PSC i company de Carme Chacón. Senyor Labandera, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, el nostre condol a tota la família socialista catalana, evidentment començant per la mateixa família propera de Carme Chacón per aquesta pèrdua tan sobtada i tan inesperada, tot i que se sabia la problemàtica de salut
la
que...
La malaltia, sí.
Sí, la malaltia amb el cor. Ella ho portava sense fer massa soroll, però ho portava sense amagar-se'n també, oi?
Exacte. Bueno, en principi, com pots pot comprendre, estem tots impactats d'aquesta notícia. I realment que en el moment de llegir la notícia, des del punt de vista personal, ni recordava la seva malaltia, tot i que havia estat pública i se sabia i es coneixia, no? Així que, per tant, la primera sensació que hem tingut és d'un impacte molt gran i després, evidentment, entristits per la notícia d'una companya, la qual acompanya el nostre partit d'aquí a Catalunya, que havia tingut una trajectòria política d'una enorme importància, una enorme transcendència, però que sobretot era això, una companya amb la qual havíem coincidit en moltes ocasions en el treball. Vostè assenyalava ara la meva funció com a portaveu de política territorial. Jo vaig ser també portaveu d'habitatge durant molts anys al Parlament i també havíem tingut contacte amb el seu equip en les èpoques en què ella havia estat ministra de la Vivienda.
Efectivament, al final de la primera legislatura de Zapatero.
Al final de la primera legislatura. Per tant, a banda del contacte polític habitual que podíem tenir, doncs com a companys de partit, era una... Compartíem també en algun moment doncs, el disseny d'algunes propostes en matèria d'habitatge que tant portava el Ministeri com que el partit replicava en la mesura de les possibilitats aquí a Catalunya. Mm-hmm.
La trajectòria de Carme Chacón, amb només 46 anys d'edat, és molt àmplia. Ha estat dirigent del PSC, vicepresidenta del Congrés dels Diputats, ministra de l'Habitatge, ministra de la Defensa, la primera dona que ocupava aquest càrrec entre el 2008 i el 2011, i també va ser candidata, va perdre només per 22 vots a la secretaria general del PSOE. l'any 2012.
Va ser la selecció interna del PSOE, sempre s'han saldat amb diferències molt escasses de vots, però és cert que en el Congrés de Sevilla va estar molt a punt d'arribar a tenir la secretaria general en un moment molt convuls pel partit i un moment complicat, diguéssim, pel PSOE.
Aquesta àmplia trajectòria, perdoni, senyor Labandera, sí, revela un carisma molt especial d'una dona lluitadora i amb grans qualitats de servidora pública. Ho recordava avui, per exemple, José Luis Rodríguez Zapatero, entre d'altres.
Exacte. Jo destacaria una cosa molt important, que que és la següent. Ella va començar la seva militància política amb 16 anys a les Joventuts Socialistes. És a dir, que és una persona, així com altres persones han arribat a la política amb posterioritat, ella ho va començar des d'adolescent, en una família en què havia trajectòria de pensament polític d'esquerres, i doncs amb una mare que també ha estat militant i és militant del partit, i molt, molt activa del punt de vista polític, no? Com és la mare de la Carme, a nivell del Baix Llobregat, a nivell local, però en tot cas coneguda per tots els companys com una militant també destacada de base. Per tant, ella havia begut a casa seva doncs, moltes lliçons polítiques d'aquells de la seva família que havien tingut una trajectòria política i que havien patit a causa de la Guerra Civil. I per tant diguéssim que la trajectòria va començar molt jove, molt jove. Després va ser regidora en el món municipal, va estar de regidora d'Esplugues, va ser regidora d'Esplugues i després va començar la carrera política en l'àmbit estatal. Va ser primer membre de l'executiva del PSOE, i després a partir d'allà va començar la seva carrera com a parlamentari i
la que ja hem comentat. Exacte. Moltíssimes gràcies, senyor Roberto Labandera, militant del PSC. Que descansi en pau, Carme Chacón.
Moltes gràcies a vosaltres per recordar-ho.
Adéu-siau, bona tarda. Bé, unes paraules sobre Carme Chacón. El senyor Foix ens comentava que la coneixia personalment, com a molts altres polítics. Què destacaria de la seva figura? Estem una mica impactats perquè això mostra la vulnerabilitat de la vida, no? Una pèrdua a una edat tan jove.
Sí, jo crec que aquí hi ha dues qüestions. Primer, la persona, com vostè diu, doncs la manera que ha mort inesperadament, un capvespre de diumenge, i després que hem anat sabent que ell els havia dit en les circumstàncies les limitacions que tenia en el cor.
Del seu cor imperfecte, deia. Que funciona, però sí, que és imperfecte.
I l'altra cosa és, diguem-ne, l'anàlisi polític, perquè aquest país sempre són partidaris quan algú mort, o sigui, totes les coses que s'han dit, uns i d'altres, d'ella, des del PSC fins al PP, fins al que llavors era Convergència i Unió, Esquerra, el que s'ha dit d'aquesta senyora...
Sembla que la crítica ja no existeix, no?
Sempre que no s'hagi dit, sempre que s'hagi esborrat el disc, tu. Jo sempre he tingut amb ella una relació, diguem-ne, de professional, i bàsicament a les campanyes electorals. He tingut alguna conversa, algun esmorzar, i crec que era una persona, doncs, tal com es ressalta avui gairebé tot arreu, una persona molt preparada, amb molta ambició política i que ha arribat molt lluny, tenint en compte doncs, que moria als 46 anys i haver estat tot el que ha estat, això ja és una biografia que l'acompanyarà tota la vida, a part dels impactes visuals de passant revista les tropes i griten conmigo viva Espanya i tot això, que aquí se n'ha dit moltes coses i avui tothom calla, hasta les emissores més diguem-ne partidaris que la van criticar més, avui això tothom ho calla i a mi doncs, em sembla bé, perquè quan una persona es mor jo crec que no el que cal és això, és dir, escolti, doncs el que dèiem amb el poble, no? Dèiem dues coses, que el salsia o que Déu l'hagi perdonat. I segons com fos, era el criteri que... Perquè alguns hauran dit que Déu l'hagi perdonat i els altres hauran dit que el salsia, no?
Potser el destacar les dimensions positives de les persones...
I tant.
És bo,
Vull ressaltar això perquè els mateixos que jo he sentit que li deien tot el del món, són els que avui, aquest matí, li deien les meravelles. Bueno, em sembla molt bé que la gent rectifiqui, eh? Que sigui generosa, sobretot en aquests moments, que són els moments, diguem-ne, crucials de, tota existència humana, no? Que és el moment de néixer i el moment de morir. I jo crec que deien els romans, no? Que la terra li sigui lleu, no?
Mm-hmm. Bé, algun comentari jo, més? Si no, potser no ens allarguem.
Sí, no només seguint la reflexió d'en Foix. Jo vaig ser jutge un temps i em vaig acostumar, gràcies a fer judicis cada dia, a no jutjar les persones, sinó els fets que en aquell moment doncs, quedaven damunt la taula d'aquell cas en concret. No? El fet cert, però, que quan una persona falta, doncs, normalment s'agafa el conjunt del que ha fet en la seva trajectòria, perquè, lògicament, hem de baixar en l'àmbit personal i no de les idees individuals d'aquell moment. Jo, a mi em queda una imatge de superació i de tenacitat de la Carme Chacón i, sobretot, el que valoraria també de normalitat del paper de la dona en la nostra societat. Per tant, senzillament, valorar aquests punts i un missatge de solidaritat amb la seva família i amb els seus amics.
Uh-huh. Senyor...
Té raó el senyor Foix i m'ha recordat aquella dita de que a Espanya, en sèrio, només es prenen les corrides de toros i els enterros, oi? Que són les úniques coses que diuen que comencen puntuals. Un bel morir tota una vida honora i miri, els que dormim alguna nit a la setmana sols a una habitació d'hotel i que hi hem passat per algun susto de salut, no podem evitar empatitzar amb aquesta situació. I vaig tenir una sensació similar quan vaig saber un dia dutxant-me escoltant la ràdio que havia mort Rita Barberà, no? Aquesta mm-hmm. sensació de commiserar-te amb qui pot només antecedir-te en unes hores en una situació molt similar, perquè el que un voldria doncs, és morir-se agafant la mà d'algú proper, no? Mm-hmm. No sé, jo tampoc puc parlar gaire de la Carme perquè vam tenir una relació curta, cordial, ho he de dir. Vam empatitzar pel fet de ser tots dos diputats baix llobregatins.
Molt bé.
I no fa ni dues setmanes me la trobava a la sala d'espera de Barajas. Ella no sé on viatjava i vam reprendre una petita conversa de novato del Congrés
amb una veterana.
Amb una absoluta veterana. I va dir un dia... prenem un cafè i parlem-ne i et quedes amb aquesta sensació de conversa pendent, oi? Em costa frapat per aquesta situació, a mi em costa fer valoracions sobre el personatge, indubtablement que és polític. I, bueno, abans us ho preguntava, perquè jo, com repeteixo, sempre soc de poble, he d'anar ara a Nicaragua i vull signar i amb els companys socialistes...
Els que hi hagi allà hi hagi, o els doncs, que hi hagin signat, perfecte.
Transmetre'ls, sí.
Doncs bé, gràcies per aquest record inicial, Carme Chacón, que descansi en pau, que el cel sigui. Avui us preguntem, amics oients, és possible encara un referèndum pactat a Catalunya? Podeu respondre entre tres opcions. Sí, la situació farà que el govern espanyol l'accepti amb condicions. També podeu dir no, és impossible i això impedirà fer-lo. O podeu dir sí, però no pas aquest any, ara hauria de ser unilateral. Bé, doncs, senyors, què passa amb el referèndum a Catalunya? Com ho veuen vostès? Sobretot després dels últims esdeveniments, especialment el doble viatge del president Carles Puigdemont als Estats Units, la visita que van fer ahir dos congressistes a Catalunya. Quina és la situació, segons vostès? Què pot acabar passant? Si hi pot haver alguna mena de pacte de referèndum ara o de referèndum més endavant? Eleccions ara, referèndum més endavant? Què pot passar?
I, a més, un presidenciable francès mostrant-se...
François Fillon, concretament, sí.
Partidari del dret a decidir i invocant-lo com una virtut republicana, gairebé. Eh?
Concretament deia, qui pot denegar el dret d'un poble, no?, a decidir el seu futur, senyors. Però tocant de peus a terra i potser deixant de banda el que vinguin a França.
Jo el que vull dir que és un guió establert, i miri, no cal que sigui molt concret, perquè es digui, miri, això passarà aquí, el mes de maig passarà això, el mes de juny, però ningú m'ho explica, això. Sabem que es van complir 18 mesos ja que havíem de ser crec que era Independents, aquesta era la promesa, és promesa, diguem-ne, d'investidura, o sigui, no és una promesa feta en una cantonada, sinó és promesa d'investidura que el mes passat havíem de ser independents. Després el referèndum era una pantalla passada, ara s'ha recuperat. Ara, doncs, sembla ser que serà a la segona part, a la segona meitat del mes de setembre. Aleshores, hi ha uns missatges que envia el president Puigdemont, que diuen, jo vull esgotar totes les possibilitats perquè aquest referèndum sigui pactat amb l'Estat. Potser no acaba de dir-ho això, però que sigui legal. I jo el que dic és que els dies corren i aleshores veig bastant problemàtic que es pugui fer amb totes les garanties jurídiques. No només hi ha les garanties jurídiques d'acord amb l'Estat, sinó amb les garanties jurídiques internes, la Junta Electoral, qui la posarà, quin serà el debat, perquè per mi el referèndum, jo crec que està bé que hi sigui, però el referèndum té, com qualsevol referèndum, té unes prèvies que són absolutament imprescindibles. Una d'elles és el debat. El debat obert entre aquells que pensen una cosa, els que pensen una altra, els que el voldrien, els que no el voldrien, cosa que amb l'estiu pel mig doncs veig bastant complicat que es pugui fer aquest debat abastament, com es va fer a Escòcia, com es va fer al Quebec les dues vegades que van votar, i com es tornarà a fer a Escòcia quan tornin a votar. Per tant, jo quan tingui el guió ja més o menys, mira, passarà això, no? Doncs, així com jo sé que el mes d'agost faré vacances, doncs, vull dir, que el mes de setembre, doncs, a veure quin serà el guió i com es posarà en marxa.
Afortunat vostè de saber que farà vacances a l'agost. Jo no ho tinc tan clar.
Jo que estic jubilat, ja vull dir...
Les pot fer una mica a la seva conveniència. Però al Congrés sí que hi ha vacances a l'estiu, senyor Capdevila.
Depèn.
Depèn, no?
Ça depend de vient le vent.
Hi ha comissió permanent, no?, diguéssim, a l'estiu, al Congrés.
Bé. Sí, sí, no? I els treballs de les comissions es poden allargar i... Uh-huh. Sí, no.
Pot haver-hi.
Però no pensava en aquest...
No, ja m'ho imagino. En el referèndum a Catalunya.
En què sí que ja estarem en el compte enrere i és quan ens haurem d'estar remengant tots per intentar ajudar, tots els que volem, per intentar ajudar. Jo penso que la resposta és sí. La seva pregunta i la que fa els oients, que s'han d'exaurir ad nauseam, si convé, qualsevol intent de diàleg, perquè el referèndum sigui pactat i amb tots els ets i uts legals espanyols que puguem complir. I que, si no, doncs, l'hem de fer respecte als estàndards internacionals. El problema, senyor Foix, és que... tot això penso que s'ha de fer per una qüestió de mètode, de rigor, oi? El que passa és que qualsevol idea que s'apunta, qualsevol pas que es dona, qualsevol... a punt en els pressupostos que pugui emparar això, és directament portat a la via que l'Estat espanyol ha triat per contrarrestar que no és la política, sinó la judicial. I suposo que això obliga els que estan pensant en això, que no sóc jo sóc un soldat d'aquest... No, vull dir que no parella que jo faci cap vidalada, perquè no en sé res, simplement estaré a les ordres del que el president i el govern del meu país digui. Clar, si qualsevol intent és portat als tribunals, doncs evidentment s'obliga a actuar entre aquesta astúcia morriria, que suposo que és el que molesta persones de seny com el senyor Foix.
Bé, senyor Planes.
Sí, precisament... es pot al·legar, no? Que es desconeix el guió, perquè certament doncs, no està escrit damunt d'un calendari encara, però el que no desconeixem, per desgràcia, és que el govern espanyol no acceptarà cap mena de pacte. La naturalesa en la que comprèn el poder l'Estat espanyol és una naturalesa que neix d'una forma absoluta del domini del poder. És d'aquí... perquè té unes arrels que venen d'un concepte medieval, d'un concepte posteriorment absolutista, d'un concepte posteriorment dictatorial, d'un concepte posteriorment de confrontació interna d'un mateix país. Espanya ha passat el que en molts llocs d'Europa, per no dir tots, no ha passat mai, que és que hi hagi una guerra entre els propis dos bàndols, entre les dues Espanyes, entre les dues meitats d'un mateix país, perquè no s'entén el pacte de la mateixa manera en què s'entenen en molts altres països, no s'entén el consens, no s'entén el que són les majories democràtiques i el respecte a les minories democràtiques, que és una peça igualment important dins d'un funcionament democràtic d'un partit. Per tant, anant a l'arrel de la pregunta que es formula des d'aquí a la nostra audiència, és impossible que l'Estat espanyol accepti una via pactada d'aquest referèndum, d'aquesta resolució consensuada de la proposta independentista de Catalunya, que no sabem si guanyaria o no, però en tot cas no anirà per la via del referèndum pactat amb l'Estat espanyol, només pot funcionar per la via unilateral, i en aquest sentit...
Quin escenari veuria, aleshores, si només va per la via unilateral? I els altres després també poden dir la seva.
I a partir d'aquí, el dubte no és si tindrem un pacte o no sobre la celebració del referèndum, sinó sobre si la celebració del referèndum serà una mena d'esdeveniment, com ja va ser el 9-N, o si realment el consens a dins de Catalunya serà tan majoritari per la seva celebració que realment la realitat passarà per davant d'aquesta voluntat de negació de l'Estat espanyol. I si, per tant, veiem una gran majoria de les forces polítiques i de la població volent-se manifestar en el sentit d'anar a votar aquest referèndum, veurem un esdeveniment important. Si el que veiem simplement és un intent que queda fallit, doncs aleshores ja ens ho haguéssim pogut estalviar, però això no ho sabem encara, i entrarem ja en la pantalla definitiva d'aquest escenari, que és el que s'esdevindrà amb les lleis de desconnexió, amb la llei de transitorietat jurídica i amb el conflicte que sembla que busca l'Estat espanyol, que no és capaç d'oferir ni una sola alternativa en aquesta proposta que de forma molt majoritària ve de Catalunya, que és realitzar un referèndum.
En puritat, perdó.
Sí, sí, digui.
En puritat, jo, els que legítimament demaneu com es farà, us demanaria també que féssiu una altra pregunta, que poder tan retòrica com l'altra, ho admeto. I el fil del que deia el senyor Planas. No és només com es farà, la pregunta és com ho impediran. Com impediran?
A això em referia també, quan preguntava quin escenari es veu. És a dir, si s'organitza...
Perquè resulta
el referèndum...
que hi ha un poble decidit a fer-ho, eh? Si més no, alguns estem creguts d'això.
Però un poble decidit a fer-ho, senyor Foix, per exemple, què pot comportar? Si es convoca la data, les urnes, no hi ha cens, potser, del tot...
Jo no veig, amb la política comparada, amb qualsevol, que un país o un parlament que doni un pas d'aquestes dimensions, que digui als ciutadans d'aquest país que aquesta llei està en un calaix que només coneixen 6 persones, em diuen.
6?
6, em diuen.
Sí, jo... 6 ja és una indiscreció.
Sí, doncs... I clar, i aleshores, que és la llei de la transitorietat jurídica, no? Home, i que després això es votarà corrent i de pressa, i després i estarà fet, jo crec que això és bastant somiatruites. És no saber com van la correlació de forces. Per què? Està molt bé anar a manifestacions, està molt bé voler el que tants, una majoria de catalans, volen. Jo m'hi puc incloure també que es voti, perquè finalment s'haurà de votar. Ara, el que un ha de veure quan planteja una confrontació amb l'Estat ha de veure quines forces té. I primer, les forces que té a l'interior. O sigui, sense comptar amb les forces que pot utilitzar l'Estat Espanya o l'Estat espanyol. No? Bé, jo això ho trobo d'una mancança democràtica forta, el fet que jo m'hagi d'entrar d'avui per demà d'una llei d'aquestes magnituds sense que es discuteixi i que l'argument sigui no, és que si ho fem públic l'Estat s'entrarà, o sigui, i fa bona aquella observació del president Mas que hem de guanyar l'Estat, ho hem de ser astuts. Home, jo m'estimo més el que passa al Parlament Britànic o a l'Assemblea Nacional Francesa o el que està passant aquests dies als Estats Units amb aquestes grans tensions, convulsions, que són són públiques i en directe, fins a l'últim detall. Aleshores, aquí no. Aquí no ho podem fer perquè...
Ens inhabiliten.
Ens descobriran.
No, no, és que ens inhabiliten.
Ens inhabiliten.
És que acabaran emmanillant-ho.
No, emmanillant no emmanillant ningú.
Ah, per fortuna no hi ha tantes manilles com gent disposada a la democràcia, però...
Jo ho dic com, com una informació que crec que tinc dret a tenir-la i a poder pensar i a veure el que em sembla. Com tinc dret a saber les lleis de qualsevol país abans, doncs, primer el govern fa un projecte de llei, després l'aprova per pública, després se'n va a les Corts Generals, se'n va al Congrés, després al Senat, torna, doncs, i em direu, home, és que si no ens inhabilitaran o no ens ho deixaran fer. Bueno, aquest és un problema, però abans ho hauríem de saber, que això no ens ho deixaran fer. I ho dic des del punt de vista pràctic, perquè seguint aquest raonament, ens, doncs, no sé en quina estació de tren baixarem.
Bé, avui ens acompanyen el mirador de l'actualitat, el periodista Lluís Foix, el president de la Federació Catalana de Rugbi i militant del PDeCAT, Ignasi Planas, i el diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Capdevila. Potser la pregunta clau en tot això és què pot acabar passant. I també els pregunto com valoren aquesta visita que va fer, per exemple, divendres passat el president Puigdemont a l'expresident Jimmy Carter als Estats Units, amb una fundació que té, i tota aquesta, sí, aquesta acció internacional. Les dues coses els pregunto.
En Lluís Foix citava tres democràcies de les més exemplars que podem veure actualment en el món, no? La francesa, la britànica i l'americana, i hem vist, doncs, que l'actitud de l'estat britànic respecte de la idèntica mateixa intenció dels escocesos és radicalment a la que ens trobem nosaltres. Hem vist ara un candidat a la presidència francesa que expressava la seva incomprensió pel fet de que això no es diria més votant. Bé, és cert que la història recent de l'estat francès no és precisament exemplar en aquest àmbit del respecte de les minories nacionals del seu territori, però vaja. I de la mateixa manera hem vist, doncs, dos congressistes, el president Jimmy Carter, reunir-se amb el president Puigdemont, amb el conseller Romeva.
Jo no he vist la foto, eh?
Perdó?
No he vist la foto d'aquesta trobada.
Dels congressistes?
No.
Del president Puigdemont amb Jimmy Carter.
A mi m'ha passat per damunt, però no l'he vist, eh? No dic que no s'hagi reunit, però no hi ha foto.
Jo he vist, he vist fotos d'un dels màxims representants de la Fundació, sí, això és cert.
Sí, jo també.
Amb el president Jimmy Carter, no sé si s'han reunit.
No s'han reunit, sí, cas... sí, el president de que s'havia reunit.
Sí, jo, per tant, me'l crec.
Jo també, però jo vull foto, voldria veure la foto.
O no? En tot cas, sí. Veig que el senyor Foix sempre és capaç de trobar un problema a qualsevol solució, no? És que
si no.
L'important és la reunió, no la foto. Però, en tot cas, veiem com les democràcies europees contrastades accepten que el consens, el vot, el referèndum, és una modalitat que, és veritat, que no és, no, en ocasions pot plantejar problemes, però en el nostre cas plantejaria una solució. I, en canvi, qualsevol de les opcions que s'intenten per trobar una resposta consensuada en aquest conflicte que planteja Catalunya d'incapacitat de continuar en un mateix camí, doncs la resposta que reben són els jutjats i les inhabilitacions i els procediments penals.
A mi em sembla legítim o que tothom faci el que cregui, però després s'ha de veure si un va tira pel dret, si quanta gent el segueix, eh?
Això ja ho veurem. La primera condició perquè un problema s'enquisti és no voler-ne parlar. I aquests senyors no en volen parlar. Jo, a força de passejar-me per Madrid, doncs, m'he anat trobant, doncs, amb aquests personatges de l'Espanya entre la picaresca i l'esperpent, que no en volen parlar. Sostenella i no Mendalla.
Hi ha possibilitat d'algun acord, creuen vostès, que passi per no fer el referèndum ara, de moment? Es pot acabar? Diguin sí o no, si pot ser, perquè ens queda molt poc temps.
Onirisme alcohòlic.
Com?
Em sembla un onirisme alcohòlic.
Si vostè creu que no s'acceptarà des de Catalunya, des del govern català o des de la majoria parlamentària...
No, que no s'acceptarà des de Madrid ni
des de Madrid tampoc, ni parlar-ne.
Ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos tenen la més mínima intenció d'acceptar res en aquesta línia.
O almenys acceptar i ja en parlarem més endavant, potser, no sé. A
veure, si ens volem deixar enganyar, també som lliures d'escriure.
Sí, no. A més, trobaré un altre problema, Canals, no et preocupis. Però, home, que el Parlament reprovi el director de TV3 i que el rector de TV3 digui tant se me'n fa, home, doncs tirem endavant.
Ho deixem aquí, que n'ha dit a la notícia. Gràcies, Lluís Foix, Ignasi Planas i Joan Capdevila per haver-nos acompanyat. Bon vespre i fins una altra. Que vagi bé i bona Pasqua.
Bona Pasqua.
Igualment. Sí, adéu-siau.
Bona nit a tots.